No sé si recordeu aquesta banda sonora. És una pel·lícula que a mi em va encantar, que era Gravity, i que trobo que va ser força maltractada en diversos àmbits. I aquesta... Aquesta és Apollo 13. Però espera, que en tenim més. Aquesta és Interstellar, i en podríem posar, vaja, una pila més. 2001, una odissea a l'espai, Contact, The Martian, Sunshine... Fins i tot hi haurà molta gent que li agrada Avatar, Alien, Stargate, Solaris... Totes són pel·lícules que aboquen un mateix tema, que és l'espai. Des de la Terra, com sempre, intentant descobrir, intentant assimilar, entendre el que bonament podem d'aquesta immensitat. No sé si dir negre, ara els hi preguntaré als nostres convidats, que probablement en sabran molt més, però que cal investigar encara més. I precisament això és el que es dediquen els nostres convidats. Atenció, perquè alguna vegada, jo crec que alguna vegada, tots ens hem fet alguna pregunta, si hi ha algun català treballant a la NASA. Sabeu que els catalans són per tot arreu. Doncs efectivament, i després d'uns quants mesos intentant combinar agendes, hem aconseguit entrevistar a dues persones, dos catalans que treballen a la NASA. Avui al Via Lliure, per tant, són dues persones que no treballen al mateix centre, tampoc exactament en la mateixa feina, però tant un com l'altre tenen l'honor de poder dir que formen part d'una de les agències més prestigioses del món, que és la NASA. Jordi Paredes, des de Los Angeles, bon dia.
Hola, bon dia.
T'agraïm especialment que estiguis avui, també per al canvi d'hora, perquè això sempre que entrevistem algú des de la distància, sobretot amb un oceà pel mig, sempre es complica les coses. Per tant, moltes gràcies.
Cap problema. Sí, tot un plaer estar amb vosaltres.
I el Jordi Vila, Hernández de Lorenzo, a tu et podríem dir des de Washington, però no, hem aconseguit, just que estaves uns dies de vacances per aquí a Barcelona, i t'hem enganxat i estàs aquí a l'estudi. Per tant, moltes gràcies també per acompanyar-nos.
Bon dia.
Si no us sap greu, com que els dos us dieu Jordi, farem una mica com a l'escola. El que tenim aquí a l'estudi, el Jordi Vila, li direm Vila, i el Jordi Paredes, que el tenim a Los Angeles, li direm Paredes. Us sembla bé o no?
Sí.
Això a l'escola passava,
sí, sí.
La primera pregunta és bàsica. Vila, no, com s'entra a la NASA? Què és el que s'ha de fer per tota aquella gent? Jo crec que hi ha moltes criatures, allò que sempre han dit, no? Jo volia ser astronauta, que deuen pensar, com s'entra a treballar a la NASA? Com es fa això?
Primer, t'ha d'agradar molt, jo crec, ho has de tenir clar, i mirar quins són els passos a seguir, perquè no és un camí curt, jo diria. En el meu cas, jo vaig estudiar telecomunicacions aquí a l'UPC, a Barcelona.
Sí.
Allà vaig fer una assignatura d'astronomia que em va fascinar, també, i quan vaig acabar la carrera vaig veure que no volia fer el projecte encara. Llavors vaig decidir anar a estudiar a França, a una universitat que fan aeronàutica i sistemes espacials, que és casualment la mateixa que va anar el Jordi,
sí.
I ja des del primer dia ja tenia clar que volia anar als Estats Units i per què no em vaig plantejar la NASA. I llavors el primer dia que vaig arribar vaig anar a parlar amb el departament d'internships, els que fan les estades,
sí.
I els vaig dir com ho podia fer, em van passar els contactes. Jo vaig enviar e-mails pel meu compte, vaig parlar amb alguns investigadors que ja havien tingut contacte amb estudiants de la mateixa universitat i vaig contactar-los, em van explicar el projecte, jo vaig donar el meu punt de vista, vaig dir que els podia ajudar i van dir, doncs fem-ho, em van fer el visat i cap allà, i després ja em vaig quedar.
Déu-n'hi-do. Quina és la teva història, Paredes?
Doncs mira, de fet és que és molt similar. Jo vaig fer industrials i aeronàutica a l'UPC a Barcelona. I després, també igual, tenia ganes de sortir una mica del país a aprendre fora i vaig anar a la mateixa escola, a Supaero, a fer el doble diploma. Llavors vaig passar 2 anys a França. La meva idea era treballar a Airbus, principalment, però vaig aconseguir fer unes pràctiques el primer any i no em va convèncer massa. Era una empresa massa gran. Vaig anar a l'Internship Department. Vaig anar insistint i buscant projectes que a mi m'interessessin molt de la NASA. I al final un professor estava interessat en la investigació que jo estava fent a França, Llavors, igual, em va fer el visat, vaig venir a fer la investigació aquí i quan vaig acabar em va agradar massa i vaig intentar quedar-me i va sortir bé.
Sou conscients que hi ha molta gent que, quan diu allò, feines impossibles d'aquest... No, a mi m'agradaria, no sé, astronauta o treballar a la NASA, no? Això era el somni en els dos casos?
Bueno, la meva història és una mica diferent. Jo de petit vivia a Osona i volia ser pagès, la veritat.
Ah, sí?
Sí.
Boníssim.
Però, bueno, volia tenir el meu mas amb cavalls, gossos, el meu hort... Però, bueno, vaig anar veient que això era més difícil i quan vaig venir aquí a viure al Maresme, a Masnou, amb bici, sí. Bueno, on vivia. Uh-huh. Vaig tenir molts bons professors a l'escola, en matemàtiques, en física, i des del moment que vaig començar a veure les aplicacions que podíem donar a les matemàtiques pel dia a dia de la societat, és a dir, la utilitat que li podíem donar a les matemàtiques per fer coses útils, com el GPS, els satèl·lits del temps, tot això vaig començar a veure que era un camp molt desconegut i que volia saber més i aplicar el que havia après per ajudar en general a la societat. I vaig fer telecos, vaig seguir descobrint això, i llavors ja cap al final de carrera vaig tenir clar que no volia acabar aquí els meus estudis i volia anar a la NASA, tenir això en ment ja quan vaig anar a França, però clar, no saps si ho podràs fer o no, però bueno, has de tenir les idees clar.
Però tu anaves per pagès, llavors.
Sí, al principi sí, però bueno, després vaig veure que això no donava molt per viure i també tenia ganes de sortir i bueno.
Paredes, tu quan te n'adones que vols anar a la NASA?
Doncs jo diria, potser seria l'últim any de carrera quan estava a França.
Què dius? No, perquè... O sigui, no hi ha aquell somni infantil, no hi ha un...
Bueno, la veritat és que des de molt petit estava seguint aquestes NASA News i seguia molt el tema espai, el tema... Però era no només espai, sinó també aeroespacial, dels avions. Sempre m'havia fascinat i m'agradava molt. Però, no sé, com un jove estudiant de Barcelona, no se m'havia passat mai al cap a poder anar a la NASA, perquè no coneixia ningú i no sentia ni que fos possible i sabia que era molt complicat per temes de visats, per temes de papers, i no, ni m'ho havia plantejat.
Jo no sé quanta gent treballa a la NASA, però...
A Goddard, el centre que jo estic a Washington, és el més gran, i hi ha 10.000 empleats.
Només a un centre.
Però després hi ha com uns 10 centres, més o menys, per tot els Estats Units.
Imagina.
A JPL no sé quants hi ha, on està.
Sí, a JPL som...
Què és perdona, què és...
4.000 i 5.000.
Què és JPL?
És el Jet Propulsion Lab. Ah, és el laboratori que fa totes les missions, sobretot dels robots marcians, tot el Curiosity, l'Insight, el Phoenix, tots aquests.
I dius que són 4 o 5.000 allà?
Sí, entre 4 o 5.000. Hi ha 1.000 contractors i 4.000 empleats fixes.
Clar, imagino que per un estudiant d'enginyeria, de telecomunicacions, etc, la NASA sí que és una referència absoluta. Sí. És la màxima, és la primera divisió, és la Champions.
Sí,
i és...
perquè, bueno, jo ara ho he vist, quan estan allà veus que estan molt organitzats, em va sorprendre molt. Al centre on jo estic som 10.000, hi ha 10.000 científics, és el centre de recerca més gran del món, de fet, on estan tots junts. Veus que tenen una estructura a nivell administratiu, bueno, en tots els sentits, molt bona.
Sí.
I treballar allà també és molt fàcil, t'ajuda, et posen les coses fàcils per fer el que realment t'interessa.
Què s'hi fa tu en el teu centre?
Doncs Goddard està més especialitzat en satèl·lits climatològiques, observacions terrestres, sobretot. Hi ha més de 10 satèl·lits que es controlen des d'allà, i després observació de l'espai exterior, des del Hubble Space Telescope, el telescopi espacial que està orbitant 400 quilòmetres de la Terra, es va fer allà, la sala de control també està allà. Després hi ha la part d'astrofísica, que és bastant forta també, que es dediquen a l'estudi de forats negres, de formacions d'estrelles fora del sistema solar, matèria obscura, i després hi ha la part d'heliofísica, que fan l'estudi del Sol, però també col·laboren amb altres agències per estudiar Júpiter, per exemple, hi ha projectes que es fan amb JPL, on està el Jordi, hi ha bastanta comunicació.
La teva missió, em sembla que a dia d'avui, és el llançament d'un telescopi, també espacial, no?
Sí. Exactament.
Em pots parlar? Perquè això ara estava pensant, amb empreses d'aquest calibre, no sé si a vegades les seves direccions els agrada que alguns dels seus empleats parlin, o els hi donen directrius de nom, no parleu gaire d'això o d'allò altre.
Bueno, jo ho he consultat amb els meus superiors i puc explicar la idea de la missió. Sí.
I quina és la missió, exactament?
Doncs la missió és un telescopi espacial que llançarem amb un globus d'heli a l'estratosfera. Perquè us feu una idea, és 4 cops més alt del que volen els avions. Si algú veurà el salt aquell del Félix Baumgartner,
home, doncs, famosíssim,
doncs una mica més a dalt que ell. Aquesta alçada ja estàs per sobre del 95% de l'aire de l'atmosfera i et permet fer observacions d'altres estrelles amb un pressupost bastant més reduït, ja que no cal enviar un coet, que això sempre és molt car, i la resolució és bastant bona. Llavors, el telescopi en el que jo estic concretament observa en l'infraroig. L'infraroig és una banda de freqüències que no és visible per l'ull humà, és a dir, quan nosaltres mirem, mm-hmm. veiem colors, estem veient una freqüència concreta, sí. igual que això tenim antenes wifi que estan radiant ones, tenim ràdio, tenim antenes de tele i tot això no ho veiem. Doncs l'infraroig és el mateix, una altra banda que no veiem. I la idea, l'objectiu del telescopi és observar en l'infraroig formacions de clústers estel·lars, és a dir, quan hi ha moltes estrelles juntes en un mateix grup, si tu observessis amb un telescopi normal, doncs veuries una font de llum molt potent, però no podries discernir quantes estrelles hi ha realment allà. Uh-huh. Com que els nuclis estan molt calents, ja que hi ha molta radiació química que hi ha a l'interior dels nuclis, amb l'infraroig pots identificar quants nuclis hi ha, per tant, quantes estrelles hi ha en un clúster, saber la distància entre elles, saber les reaccions químiques, la composició, i fins i tot observant si hi ha alguna variació d'atenuació davant de l'estrella, doncs pots predir si hi ha algun planeta que està transitant pel davant.
O sigui, ara ho simplifico absolutament, hi ha moltes altres aplicacions, però és un comptador d'estrelles, diguem-ne.
Sí,
saber quantes
sí.
estrelles hi ha i com interaccionen entre elles.
Sí, bàsicament, sí, sí. Formacions d'estrelles que estan molt juntes, que si tu miressis amb un telescopi normal no podries saber què hi ha exactament allà, observes amb l'infraroig sí. perquè emeten aquesta radiació els nuclis i després ho passes a un espectre visible i pots saber quantes estrelles hi ha allà.
Vila Paredes, sou els tiets perfectes, eh? Quan arribeu a casa en un nebot, algun cosí, explicar-li, mira, aquesta estrella, aquesta altra, sí o no? Xulegeu molt? Va, digue'm la veritat.
Jo sí que explico bastantes històries, eh?
Sí?
Tema de... Sí, perquè jo treballo molt a Mart i cada cop que hi ha cada Nadal, cada cop que hi ha nens petits, pregunten històries, estan tots convençuts que tenim aliens aquí guardats i és graciós, però...
Què me'n dieu de totes les llegendes que hi ha al voltant de la NASA? De si hi ha operacions secretes i totes aquestes coses?
Sí, hi ha, almenys al GPL hi ha un departament secret.
Sí?
Sí, sí, vull dir, no, jo mai podré tenir accés perquè sóc nascut a l'estranger. Llavors, sí que n'hi ha. Però bueno, jo crec que sobretot als Estats Units tenen molta missió així militar, secreta, que és molt més que el que es pugui fer a NASA.
Sí, bueno, hi ha projectes que tenen parts classificades, amb reunions a les que no pots anar, sales a les que no pots accedir, si ets foreign national, en el nostre cas, que vol dir ser estranger, bàsicament, i hi ha un document que té un nom i tot que es diu ITAR, que, sí. està, que hi ha parts del projecte que estan... que no pot accedir ningú que no sigui americà, estan capades.
Clar, sou dues persones molt joves, em sembla, Jordi Vila, que tens 25, m'has dit, i el Paredes en tens 28?
Sí.
Quant temps porteu treballant a la NASA?
Jo ara a l'abril farà 2 anys.
2 anys, ostres, vas entrar joveníssim.
Sí, bueno, vaig anar a fer el projecte a fi de carrera des de França i ja després em vaig quedar allà.
I tu, Paredes?
Jo a l'octubre farà 4 anys.
Recordeu la sensació de la primera vegada d'arribar a la NASA?
Sí. Jo recordo que em va sorprendre molt el campus aquest Goddard Space Flight Center, sí. que es diu, centre de vol espacial Goddard, i em va sorprendre molt les instal·lacions. La veritat, em van fer un tour el primer dia. Per començar, em va sorprendre l'entrada ja, amb policies tot el dia, que has de tenir un badge per entrar, una acreditació...
Estan, o sigui, policies armats a la porta...
Sí, 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 policia interna que hi ha també...
Interna?
Bueno, que estan pel campus patrullant també, sí.
I m'imagino com molt espectacular, no?, en el sentit d'Estats Units, molt...
Sí, molt ballat,
molt, cridanet,
molt a lo grande, sí. Però bueno, no, em va sorprendre també les sales de testing que tenen per fer... Abans de llançar un satèl·lit, generalment el venen a provar a Goddard i allà sí. tenim unes sales molt, molt grans amb unes portes, no sé si de 10 metres i 3 metres d'ample de ferro que les tanquen, per exemple, tenen una bocina gegant i allà fan els testos de soroll, per exemple. Tanquen el satèl·lit amb una bocina, bueno, molta potència... I miren com reacciona, si hi ha alguna part que es desprengui o tal. Després tenen la sala de vibració.
Amb el so, perdona. O sigui, el so...
El so del coet, al despegar, se simula en unes sales.
Però per veure si per la mateixa vibració del so fa que hi hagi algun problema a la màquina.
Sí. Sí.
Ostres,
sí,
em sembla al·lucinant.
Després també tenen les sales de vibració, hi ha unes plataformes molt, molt grans on fixen el satèl·lit o, bueno, el que envien, el telescopi, el que sigui, el Hubble. Llavors allà ho fan vibrar molta intensitat, també simulant el traqueteo que hi ha en el moment de llançament.
Sí.
I veuen si es desprèn alguna part, si tot és correcte. Després tenen les sales de buit i de zero absolut, quasi, és a dir, baixen la temperatura quasi a menys 270 graus i fan el buit. I tanquen allà el satèl·lit, fan les proves, que tot funcioni bé sense aire. És a dir, recreen les condicions de l'espai en un hangar que fa uns 10 metres d'alt i 5 de diàmetre. I, bueno, vam fer un tour per aquestes instal·lacions i a mi em va sorprendre molt. També vaig veure sales de control de satèl·lits atmosfèrics, vaig veure com envien les comandes. A mi això em va fascinar. I després, bueno, la gent també em va sorprendre molt, en general.
Sí?
La mentalitat que hi ha, la gent és molt oberta, t'ajuda molt, gent que potser són eminències en el seu camp, pots quedar per dinar amb ells i molt humils... I, no sé, a mi em va sorprendre positivament que és col·legueu, per entendre'ns, que no has d'estar allà espantat.
I suposo que gent de tot el món, absolutament.
Sí, hi ha gent de tot el món, però bueno, en el meu cas hi ha sobretot molts americans.
Sí,
eh? Sí. Europeus, francesos, italians, n'hi ha, però bueno, d'espanyols crec que, bueno, jo munto sempre uns dinars un cop al mes i n'hi ha 8 o 9 que hagi detectat. Perquè clar, hi ha 10.000 persones.
I amb 10.000, clar, evidentment no els coneixes tots,
no.
I que és d'haver topat amb ells, no? No és anar a buscar una llista, a veure cognoms i dir, mira...
No, gent que porta anys allà, coneix, jo conec a no sé qui, te'l presenta, perquè són tot d'edificis, hi ha com 40 edificis i pots caminar d'una a l'altra i bueno, quedem cada cop un lloc diferent.
El Paredes, com recorda el primer dia?
També tenim, com vaig entrar el primer dia, em vam fer un tour per laboratori, i em va portar a la Mission Control, a la sala aquesta d'operacions, la típica que veus a les pel·lis de l'Apollo, que està tothom allà seguint el control de les naus espacials, que veiem allà el Curiosity, que l'estaven conduint a Mart. Era molt impressionant veure allà tots els satèl·lits i veure la gent normal asseguda davant de les pantalles i tots aquells números i controlant els diferents satèl·lits. Va ser molt impressionant. I és el tema de la personalitat de la gent, és sorprendre moltíssim veure aquestes eminències que jo havia llegit papers i havia vist a la tele i que et parlessin amb tu tot normal, com si no fos res. I jo crec que almenys aquesta mentalitat tan oberta i de col·legueu ajuda molt a que la gent creixi molt i que aprenguis moltíssim, perquè absorbeixes moltíssim coneixement d'aquesta gent.
Paredes, tu deies que ets al laboratori de propulsió de sistemes de vols. És a Pasadena, és Califòrnia, no?
Sí. Sí.
Què treballeu exactament allà, en el teu laboratori? Quina és la teva feina exactament?
La meva feina ha estat principalment aquests últims anys això, el disseny de motors i el de motors i tot el sistema propulsiu per les naus espacials que van cap a Mart, i després totes les altres sondes que han passat, doncs totes aquestes naus espacials, des del nostre grup, que som unes 18 persones que ens acarrem dels motors, gestionem tots els dissenys i després la missió de vol.
Han canviat molt els sistemes aquests? Clar, per tota la gent que ens estigui escoltant, ens imaginem sistemes de propulsió que serveixen per fer enlaire un coet, i tenim imatges, clar, històriques, diguem-ne, dels últims 40 anys, veient com surten els coets. Ha canviat moltíssim, suposo, això.
La veritat és que no tant.
No?
No, jo pensava que sí, però la combustió en si, vull dir, hem millorat estabilitat, hem millorat materials, però la física en si no ha canviat massa. A l'oficina tinc un dels motors que era de control de ratxa de l'Apollo, i és molt semblant a... És que diria gairebé idèntic al que vam fer servir el 2012 per aterrar al Curiosity.
Però no sé si s'ha treballat en... Ara veiem al Japó allò del tren bala, no? El tren que a través dels imants se sosté sobre la via. No sé si s'han d'anar cap a una altra direcció que no sigui un sistema de propulsió com el que coneixem fins ara.
Sí, tenim un equip tot que és de propulsió elèctrica, que és de fer servir ions per propulsar. Sí que és cert que hi ha molta recerca, hi ha moltes alternatives, però el problema és que necessites tanta potència que hi ha poques tecnologies que puguin substituir el que hem estat fent servint de combustió. Es pot optimitzar una mica, però no ha canviat gaire. És com hi ha molt poques coses que hagin canviat als avions les últimes 5 dècades. S'han optimitzat, però canvis significatius és difícil, perquè no tenim cap tecnologia que ens pugui fer això, enlairar-nos de la Terra és molt complicat, almenys aquests nivells de potència.
Abans ens deies que els familiars, els cosins, els nens petits, quan tornes els hi parles molt de Mart, no? I que això sempre els hi crida l'atenció. Crec que havíem llegit o en alguna entrevista o alguna declaració a Charles Bolden, que és el director de la NASA, dient que potser queden 15 anys perquè l'home trepitgi Mart. Tu també ho creus o no?
Jo soc una mica potser més escèptic. Sona molt maco i tot, però jo estic treballant al projecte que el 2020 enviem el primer instrument per generar oxigen a Mart des de l'atmosfera marciana, i et dic que no és evident. Tenim aquí gent molt brillant i estem com bojos intentant arreglar-ho, i és molt complicat. Doncs això és només una petita part de portar humans a Mart. Així que l'ideal està bé i ho estem intentant, però és complicat. Llavors, el time frame que estem parlant de 2030, jo ho veig justet.
Jo sincerament també ho veig difícil, perquè, bueno, és el que diu ell, no és tan fàcil com sembla fer tot el que... Estar 2 anys, diuen que seria una missió de 2 anys.
Sí.
Hi ha moltes coses que han de tenir en compte. Tot just ara el primer humà està fent el primer any fora de la Terra seguit, és a dir, Scott Kelly està en òrbita des de febrer de l'any passat, crec.
O sigui, fins ara cap astronauta havia estat tot un any fora.
No, abans eren missions de 6 mesos, i bueno, aquest ara hem fet una missió justament amb un germà bessó que s'ha quedat a la Terra, i l'altre que està un any en òrbita, baixarà d'aquí un mes, més o menys, i compararan perquè el cos pateix molt fora, sense gravetat.
És per comparar com físicament canvia una persona que són, clar, són dos bessons, per tant són clavats, per veure com variarà la seva fesomia.
Sí, com fisiològicament reacciona el cos humà a l'estar expost a gravetat zero durant un any, perquè bueno, han detectat que perden visió, s'estira la columna, els músculs s'atrofien, i bueno, hi ha moltes coses que s'han de tenir en compte per fer una missió de 2 anys a Mart. A més, hi ha la radiació solar, bueno, hi ha mil factors. I això que diuen del 2030, la veritat és que estan molt posats. Jo també ho veig cada dia allà a Goddard, ens parla, ens envien mails, i en conferències, i en xerrades. El Charles Bolden va venir a explicar-ho, justament, el vaig anar a veure. I bueno, jo crec, sincerament, que també és una eina, com ho dic, per involucrar la societat una mica en l'exploració espacial i amb lo important que és invertir diners, que realment ho és, és útil després i té un rèdit i tot retorna aquesta inversió alguna vegada a la societat, però crec que entre Hollywood i alguns anuncis d'aquests crec que està tot una mica planejat, però bueno, que tard o d'hora es farà segur,
sí.
O sigui, s'anirà, sí, perquè ho tenen molt clar.
Però si la intenció de fer arribar un home a Mart, més enllà del fet de que sigui històric absolutament de fer arribar una persona a Mart, suposo que deu ser pensant en si és un territori que es pot, entre cometes, colonitzar, eh?
Jo crec que sí, i no només és el destí, sinó és el camí. Totes les tecnologies que s'estan desenvolupant per arribar a fer aquesta missió, després segur que tenen un retorn a la societat civil. Això ho hem vist amb el GPS, per exemple. Ara estan parlant de propulsió solar, amb vent solar. Bueno, segur que la tecnologia que es desenvolupa al final també s'acaba utilitzant a la Terra.
No sé si algú dels dos alguna vegada us heu plantejat, ostres, doncs igual m'hagués agradat ser astronauta i sortir fora.
Bueno, tenim la sort de veure els astronautes cada 3-4 mesos a Goddard, no sé si a JPL també hi van, però quan acaben una missió i tornen a la Terra, van pels diferents centres de la NASA a explicar una mica la seva experiència i expliquen la seva missió. Jo en 2 anys que he estat allà n'he conegut 10 o 12, i bueno, se m'han passat una mica les ganes, la veritat, perquè he parlat amb ells, he vist el que fan, no he estat explicant, i sí que és molt, molt guai estar sense gravetat i anar a l'espai i la visió que tens des d'allà, però també m'he donat compte que la feina que fan, crec, és una mica mecànica, repetitiva. Tenen uns experiments assignats que han practicat a la Terra abans amb simuladors,
sí.
I estan connectats amb ràdio, amb vídeo, i van executant les ordres que els hi diuen. Que és molt divertit, també, perquè fan coses com plantar enciam a l'espai, que ho van fer ara fa uns mesos, o investigar noves malalties i això,
sí.
Però el dia a dia vaig estar-los preguntant això, què fan, no? T'aixeques, fas 8 hores laborals, descanses, parles amb la família, I bueno, no sé, a part d'estar sense gravetat i la vista d'allà, és a dir, el dia a dia, el treball, no sé si a mi ara m'atrau tant, la veritat.
Paredes, què dius tu?
Mira, jo estic igual. Jo, sí, des de petit, em feia molta gràcia, però després de veure el que fan, i he estat treballant, l'any passat vaig treballar bastant amb la International Space Station, l'Estació Internacional Espacial, i realment és molt dur, acaben bastant malalts, i no és tan... A més, que hi ha bastant risc, que sempre una missió d'aquestes és arriscada. No sé, jo sincerament prefereixo el que estic fent ara, que és més dissenys, fer noves missions, fer motors... Ho trobo més no sé, potser més interessant que no passar això 12 anys preparant per una missió que farà 6 mesos i... No sé, també se m'han tingut les ganes.
potser podem pagar d'aquí uns anys amb una empresa privada i fer un viatge turístic.
Això
que crec que no està tan lluny, jo.
Però això s'ha produït, no, encara?
No encara. Va anar un rus, però pagant 20 milions de dòlars, crec.
Endavant.
Però no
demanem
astronautes. Però així comercial, és a dir, hi ha com una cosa que pots agafar i anar-hi.
Com un viatge,
hi ha un parell d'empreses, Virgin Galactic i Blue Origin, que és el d'Amazon, el Jeff Bezos, que estan investigant sobre això. I jo crec que no estem tan lluny d'un viatge suborbital.
Jo m'imagino la feina de la NASA en moments d'aquells importants, no? I una missió que s'ha de produir i penso, es deu parar realment aquest campus que ens comentaves amb 10.000 persones de... És que avui és importantíssim i es para tot i tothom mira les pantalles de si tot funciona bé. Això es produeix o no?
De moment, bueno, hi ha alguns llançaments que sí, però no tothom es para. És a dir, vas a la sala, si coneixes algú i dius, puc venir a veure-ho a les 5 del matí el llançament, i diuen
que
sí.
Que es produeix de matinada?
Sí, a vegades sí. Però tot el campus no es para. Crec que es pararà quan llencin el James Webb, que és el nou Hubble, que de moment no se n'ha sentit parlar molt, però serà un telescopi amb una resolució com 10 cops més que el Hubble, que és el projecte estrella, jo crec, de la NASA, amb el que s'ha d'estar destinant.
Sí,
sí, sí, s'està destinant molts diners amb aquest telescopi, llançaran, si tot va bé, d'aquí un parell d'anys. I crec que quan el dia que es llanci, allò sí que es pararà tot, perquè pot ser un gran avanç.
En el vostre cas, us ha passat paredes o no? Que hi ha alguna mena d'aturada, un punt gros?
Ha passat sobretot a Curiosity. Quan vam aterrar a Mart el 2012, era el 8 d'agost, i era tot el laboratori es va parar, i això, vam anar tots a les pantalles grans i vam estar seguint l'aterratge en directe. Era una missió de 2,5 milions de dòlars que havien passat al laboratori 10 anys treballant, i llavors tot es va parar. Llavors va ser molt impressionant.
Jo m'imagino el Via Lliure entrevistant. Estem amb dos catalans, el Jordi Vila i el Jordi Paredes, que treballen per la NASA. Un des de Washington i l'altre des de Los Angeles. Ara us he de preguntar, pel que fem sempre quan hem parlat amb gent de Google, de Facebook, de Twitter, de com és l'interior i com és el dia a dia. Ells ens comentaven, són empreses que tenen tants calés que tracten meravellosament els seus treballadors, i allò que veieu a vegades, que es desplacen en transports rodats, en patinets, en monopatins, això passa. Hi ha serveis de massatges a l'habitació del costat, i sí, hi ha perruqueria gratis, i pots menjar quan vulguis, hi ha futbolins, etc. A la NASA, què?
Com està el tema per Los Angeles, Jordi? Perquè tot això jo ni olorar-ho.
Los Angeles és una empresa bastant més antiga i no té tipus d'start-up de comportament. El que sí puc dir és que ens tracten molt bé. Jo tinc molta llibertat d'entrar i sortir quan vulgui. Hi ha dies que, no sé, si plou i no em ve de gust, treballo a casa i faig la investigació des de casa. Jo crec que tenen un molt bon tractament a la gent, amb les condicions laborals. Però després, clar, també, jo diria, tenen molt respecte pels seus treballadors i de la manera que tracten et fa moltes ganes de que si hi ha algun problema, hi ha qualsevol missió, qualsevol crisi, tu vas allà i no importa les hores que siguin, no importa els dies que li has de posar, dissabtes, diumenges, que treballes. I, de fet, no sé ni si et paguen més. Jo crec que ningú s'ho mira, perquè ets un equip i treballem tots junts. Va ser una de les grans raons per les que em vaig quedar aquí fent propulsió, perquè és que era, no crec que pugui trobar una feina igual.
Vila.
Goddard ha estat triat com segon any o tercer consecutiu com el millor lloc del govern per treballar. I tenint en compte totes les oficines governamentals, des de agències també, CIA, etc., FBI, policia, tot, Goddard ha estat triat per segon any. O sigui, és per algo. Les condicions laborals són molt bones també en el meu cas. És a dir, allà es basen a resultats i es basen a projectes. Si tu fas la teva feina i un dia et quedes 10 hores o un dia vas allà a les 11 de la nit, doncs i ho fas, no has de notificar ningú tampoc, ni després si no hi vas t'has de justificar. És a dir, tu has de fer el projecte i fer la teva feina i ser conscient del que has de fer i acomplir.
Ara sentíem la música del 2001 i abans fèieu referència a les pel·lícules. No sé si vosaltres podeu anar al cine amb tranquil·litat, amb pel·lícules d'aquestes de ciència-ficció, sense haver de plantejar-vos això està malament, això s'han passat aquí, o fins i tot amb l'amic pesat al costat d'això, Jordi, està ben fet o no?
Bueno, això és curiós, perquè les últimes de Mart, per exemple, el The Martian, cada cop que surt una pel·lícula d'aquestes, no puc entrar al meu Facebook, perquè està tothom preguntant què ha passat, això tal, no sé quantos, i està molt bé, però sí que és veritat que entres a un punt bastant crític. Ala, que animals, com diuen això? Ala, això no pot ser. Però la veritat és que jo crec que ens està ajudant moltíssim tanta pel·lícula, tant Hollywood, perquè després és important que la societat li doni interès a la NASA i al que fem.
A mi m'agraden les pel·lícules de l'espai. No sóc molt quisquillós amb això, perquè cadascú té el seu camp d'expertise i
sí.
Igual que jo podria dir una cosa aquí, potser un altre que vegi una altra pel·lícula sobre un altre àmbit o medicina dirà, això no, saps? O sigui,
jo la pots veure tranquil·lament.
Sí, jo ho miro des d'una altra òptica, no tècnica. També he de dir que, com que jo no estic a la part d'astronautes, trobo que totes les pel·lis se centren sempre en astronautes, i és una cosa que a mi...
Faltaria més tècnics, diguem-ne, eh?
Bueno,
més...
Sí, bueno,
laboratori, per entendre'ns.
Potser, no sé, perquè hi ha molta gent darrere treballant sobre molts temes i no es donen a conèixer, perquè potser no tenen ganxo, i ho entenc també, però bueno, interiorment penso.
Deixeu-me fer una darrera pregunta, que és al voltant dels pròxims anys. És a dir, de quins són els grans reptes que pot tenir la NASA, i això vol, ens involucra tots, diguem-ne. El més important de cara a l'espai és aquest projecte que ens comentava el Vila, d'un nou telescopi brutal que es llançaran d'aquí uns quants anys. D'altres, Paredes, no sé si en tens algun.
Mira, jo he estat treballant fins aquest Nadal a InSight, que hem d'aterrar a Mart un altre cop. Havia de ser 2016, però hem hagut de posposar 2018 per estudiar això, els terratrèmols i possible activitat tectònica de Mart. Per intentar entendre què ha passat a la Terra també, és una gran missió. I si no, jo crec que el més gran per mi és això, el 2020, quan portarem una altra Curiosity a Mart. Portem molts instruments i intentarem reproduir, això és el que jo treballo molt, fer oxigen a Mart. I veure que som capaços d'un altre planeta intentar generar un ambient per un ésser humà que pugui respirar, que pugui sobreviure.
Suposo que és doble, per tant, eh? Una cosa és estudiar-nos a nosaltres mateixos des de fora, i l'altra és mirar cap a fora si podem anar i generar una certa vida, diguem-ne, Vila?
Sí, home, potser no a curt termini això, però això jo crec que serà un camí molt llarg, però a la llarga jo crec que el ser humà està destinat a colonitzar altres planetes, i per això cal començar per aquí. Fer oxigen és un primer pas, després serà cultivar, per exemple, menjar allà i crear condicions favorables per al cos humà, que és un cos que s'ha adaptat durant anys d'evolució a la Terra i no a Mart o a qualsevol altre planeta.
El Jordi Vila i el Jordi Paredes, els hem d'agrair moltíssim, dues persones molt joves, terriblement joves, que han aconseguit ja des de fa uns quants anys treballar en un dels llocs que més gent diu, ostres, donen per impossible, No, ja entraré a treballar algun dia a la NASA, no? Com dient que és gairebé impossible. I efectivament aquí tenim dos catalans. Aquella pregunta que alguna vegada ens hem fet, deuen haver-hi catalans treballant a la NASA? Doncs sí, els hem trobat i els hem portat avui al Via Lliure de RAC1. Us agraeixo moltíssim que ens hagueu acompanyat avui, Jordi Vila, Jordi Paredes. Moltes gràcies, Des de Los Angeles, Jordi, una abraçada ben forta.
Sí, una abraçada, moltes gràcies.
I moltes gràcies, Vila. Ara te'n tornes cap allà, ja,
Sí, al setembre llancem el telescopi, o sigui que crec que no tindré estiu jo.
No podràs parar.
Fins l'any que ve.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.